Compta amb mi a l'últim sospir de la nit i en el primer alè del dia.
La independència ja no es proclama des del balcó, es fa des de les urnes. Som poble, som sobirans. Junts, avui aquí, convoquem la consulta. Parlament, govern de Catalunya, president, posin les urnes.
És l'hora de la gent, és la nostra hora, juntament amb els nostres representants polítics que portarem aquest país a la llibertat. No depenem de ningú més, només de nosaltres. Si cadascú de nosaltres, el més d'un milió de persones que avui hem sortit al carrer, ens comprometem a anar a les urnes amb una altra persona que en dubte, l'1 d'octubre serà una victòria aclaparadora de la
dreta. Assumim el mandat del poble de Catalunya, expressat en el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, i declarem que Catalunya esdevé un estat independent en forma de república.
Fins que s'aturin les ales, jo seré aquí.
M'acompanyen a l'estudi dues de les persones que més responsabilitats van tenir dins del moviment independentista als anys de màxima ebullició. Carme Forcadell, Jordi Sánchez, molt bon dia a tots dos.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, tots dos, vostès han estat presidents de l'Assemblea Nacional Catalana entre els anys 2012 i 2017, es van passar el testimoni, parlem d'uns anys que l'independentisme omplia els carrers amb centenars de milers de persones, havien arribat a superar el milió de manifestants. Queda lluny i queda lluny aquestes declaracions que ara escoltàvem.
Sí, sí, queda lluny, queda lluny. Jo la primera que he escoltat era l'11 de setembre del 2014.
La més emblemàtica, probablement, la que queda pel record, quan vostè demana al president Mas que posi les urnes en el moment del 9-N.
Exacte. No? És a dir, i a més, jo crec que és la diada probablement que va tenir més gent, perquè recordo perfectament que vam omplir la Diagonal i la Gran Via, que tothom, formant una V baixa, que tothom ens deia que era impossible, no només per la magnitud de la gent, sinó perquè preteníem, i ens va sortir bé fer les quatre barres, fer la senyera, i va sortir bé, vol dir que... I és la que hi va anar més gent. I, evidentment, aquell posi les urnes... estava demanant la consulta que després, efectivament, es va fer el 9-N. No? Jo crec que aquella era un temps en què realment la mobilització popular era espectacular i que realment en aquells moments sí que pressionava el govern i sí que feia canviar polítiques.
Sí, aviam, queda lluny, ens deies, certament ja fa més de 10 anys... i en la política 10 anys és molt. Però també en la perspectiva històrica d'un país 10 anys tampoc és tant. I per tant, jo crec que el que és rellevant és entendre que són moments i conjuntures diferents i que el que cal és valorar quins són els objectius que avui s'han de posar o estan sobre la taula per poder articular una resposta des de la societat civil adequada en aquests objectius. No? I és evident que hi ha un moment diferent i que cal, la realitat és diferent. Catalunya del 2025 no és la Catalunya del 2012 al 2017-18, i entre aquest 2017 i el 2025 han succeït moltes coses, errors, repressió, encara continua, encara tenim gent inhabilitada, gent a l'exili, i una realitat social o sociopolítica que s'ha mogut amb el temps i és dinàmica i ha canviat. Per tant, el que és rellevant no és estar ancorats en el retrovisor, amb la nostàlgia de moments que, com deia la Carme, jo crec que els vàrem gaudir enormement, no nosaltres dos, que també, sinó moltíssima gent del país, érem generadors d'una il·lusió espectacular al país, no nosaltres, al país, i això ho gaudíem, i el retrovisor l'hem de tenir per saber d'on venim, no per quedar emmirallats amb el que varen ser, perquè si no, no avançarem.
Clar, parlava ara d'aquest canvi, d'aquesta nova realitat social, i deia errors i repressió. a què atribueixen aquesta nova realitat social? Perquè al capdavall ara som on som, no? Amb un govern socialista que presumeix d'haver aconseguit la normalització, així és com ho verbalitza el president Illa. S'ha arribat fins aquí per esgotament de l'independentisme, pels errors, per què? A què ho atribueixen vostès?
No, jo, a veure, jo no crec que estiguem en un país normalitzat. És a dir, mentre hi ha repressió en un país, no està normalitzat. És a dir, no es pot, un expresident de la Generalitat està a l'exili, exdiputats estan a l'exili, no estem en un país normalitzat. No s'aplica la llei d'amnistia que va ser aprovada pel Congrés. No estem en un país normalitzat. La repressió continua i fins que no acabi la repressió, fins que no puguin tornar de l'exili, fins que no s'apliqui la llei d'amnistia, aquí no podem parlar de normalització de cap de les maneres. Mm-hmm. És a dir, aquesta és la primera.
Però deia,
això és important.
Val, deia que el president Illa, si més no, presumeix d'això, però en tot cas som on som ara, amb aquesta majoria, amb un govern socialista i amb la pulsió del moviment independentista bastant descafeinada. Ho veurem amb la manifestació d'aquesta tarda, que res a veure té amb les de fa uns quants anys enrere.
Sí, és evident que la capacitat de mobilització del país avui és notablement menor que la de fa 10 anys. Jo crec que això és una obvietat que qualsevol oient pot compartir. Però també és veritat que no hi ha cap altre corrent, cap altra expressió, cap altra reivindicació, cap altre moviment en aquest país, avui, el 2025, que tingui la capacitat de treure tanta gent com encara segur demà a la Diada sortiran als carrers de diverses ciutats del país, perquè demà, recordem-ho, és de Sant Jordi.
Sí, he dit avui i és demà.
Sí,
sí,
sí. T'he mentès.
Però em refereixo al perquè, és a dir, l'evidència i l'obvietat és no hi ha la mateixa capacitat mobilitzadora per part dels moviments independentistes. Per què? Vostè deia errors, repressió.
Perquè la gent, no, jo crec que repressió i perquè la gent està desanimada, està desil·lusionada, no? I la prova és que van haver 400.000 persones que havien votat independentisme que no van anar a votar les darreres eleccions. És a dir, per això tenim després els resultats electorals que tenim. És a dir, aquestes 400.000 persones no han canviat el vot. És a dir, senzillament es van quedar a casa perquè estaven enfadats o enfadades amb els partits polítics.
Els entenen?
És a dir, sí, sí, clar que els entenem. Clar que els entenem. Els entenem perfectament, perquè jo crec que és veritat que es van fer coses bé, però també es van cometre errors i la gent està desencantada, perquè després de l'1 d'octubre, després d'arribar, no?, en aquest moment tan àlgid del moviment independentista, doncs després va haver tot el tema de la repressió que va no tant al principi, perquè jo crec que fins al 2019 la gent va estar molt animada. Jo crec que després va ser entre la falta d'entesa entre els partits polítics que va desanimar molt a la gent, perquè la gent aquestes baralles, aquestes picabaralles, no els agraden gens.
Clar, vostès dos precisament van fer el salt de l'activisme a la política, una Junts i l'altra Esquerra, van viure des de dins aquestes baralles. Vostès comparteixen, deia, sí, entenc aquesta emprenyamenta, sí, vostès la comparteixen.
Sí, sí. És a dir, aviam, jo crec que hi ha una altra realitat que ens falta perspectiva per veure-ho, però amb el pas dels anys crec que si alguna cosa quedarà d'aquestes dècades de la història del país en els llibres d'història és l'1 d'octubre. És a dir, vàrem ser col·lectivament protagonistes, vàrem escriure un dels moments històrics del país, d'aquells que passats 100 anys quedaran reflectits, en quedaran poquets, i aquest serà segur un d'ells. I evidentment no va acabar com els que impulsàvem procés vàrem desitjàvem ni com la gent volia. Per tant, això genera, lògicament, desorientació, fatiga, i la gent el que vol és recuperar, diguéssim, una serenitat que la intensitat, sobretot posterior a l'1 d'octubre, amb la repressió i el dolor i el 155, ens varen segrestar, aquesta tranquil·litat personal. I després hi ha, efectivament, que és un tema no menor, sinó molt rellevant, el factor de no només la no unitat, sinó la confrontació entre sensibilitats de l'independentisme, no? O famílies de l'independentisme. I crec que aquest és un dels factors que millor explica que avui una part important de la gent que sortia a les mobilitzacions, que anava a votar quan se li demanàvem, que era enormement il·lusionada i obedient al que se'ls demanava, hagi dit, escolta'm, quan els partits es posin d'acord, quan deixin de barallar-se entre ells, quan prioritzin un tema compartit, ja ens hi tornarem a trobar. I és aquesta, jo crec, la confiança que hem de tenir. Tots són cicles, tots són moments. Estem en un moment, parlo de l'independentisme, dolent, i jo crec que ara emergeixen també altres preocupacions, que és com refem el país, com salvem aspectes que ens preocupen no només independentistes, sinó molta altra gent, la situació de la llengua, temes de cohesió social, el tema del creixement del país, el respecte al medi ambient, les infraestructures, i aquí són uns temes que hem d'aconseguir de nou generar una confluència molt transversal perquè el país ho necessita en aquests moments.
I això és reconduïble amb els actuals lideratges dels dos principals partits independentistes, amb Puigdemont i amb Junqueras, que tots sabem com van acabar en el moment posterior, amb els moments posteriors a l'1 d'octubre. De fet, ja venia d'abans això de ser enemics íntims.
Bé, jo no crec que sigui només qüestió de lideratge. És a dir, jo crec que és en general tot el moviment el que està igual. És a dir, no crec que pel fet de canviar els lideratges la cosa es refaci. És a dir,
però algú ha de capitanejar aquest nou intent d'acostament, aquest sí. Mimar les relacions, aquest intentar tornar a anar de la mà i fins sí. I tot explorar la possibilitat d'arribar a governar junts. Això realment creuen que pot arribar a passar entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana?
Sí, però a veure, jo el que vull demostrar és que si va haver aquest canvi polític, quan hi va haver, va ser per la força de la societat civil. És a dir, no va ser perquè els partits polítics ho volguessin. És a dir, si es va arribar a fer Junts pel Sí, va ser per la força de la societat civil, no perquè els fes especialment gràcia als partits polítics. És a dir, que va ser l'inrevés. Mm. El canvi polític que va passar a partir del 2000, de la primera manifestació que va ser el 2012, 2013, 2014, 2015, va ser per la força de la gent. Va ser per la immensa mobilització de la gent. Si aquestes persones, si la societat civil no s'hagués organitzat, no s'hagués mobilitzat i no hagués pressionat els partits polítics per anar junts i per fer Junts pel Sí, això no hauria fet. És a dir, que en aquests moments no és tan qüestió. Sí, és qüestió d'una part de que s'acabi aquesta confrontació, com deia el Jordi, però és qüestió de que la societat civil torni a estar mobilitzada i torni a estar organitzada, que ara en aquests moments no ho està. Ara en aquests moments hi ha una desmobilització, tot i que també estic d'acord, com deia el Jordi, que malgrat tot, les mobilitzacions més importants que es fan en aquest país encara són les de l'11 de setembre. Però jo crec que realment qui va fer possible aquesta unió va ser també la pressió de la gent, i això s'ha de tenir molt en compte. És a dir, no perquè els partits polítics van decidir que farien Junts pel Sí, que anirien junts, no. És a dir, va haver aquesta pressió, i això és el que ha de tenir molt clar la societat civil catalana, que si no es torna a organitzar, allò no es tornarà a aconseguir. És a dir, que han de ser les dues coses.
Sí, aquest empoderament que la ciutadania va viure i que es va veure reflectida en una conducció per part de les entitats i dels moviments sobiranistes, és la clau, no? Però per no defugir la pregunta que ens feies, no?, sobre els lideratges, jo tinc a vegades, he tingut fins i tot quan estava jugant a primera línia, la sensació de que situar un nom i un cognom, o dos noms i dos cognoms al capdavant de tots els problemes era la solució fàcil per molta gent. No em refereixo als transmissors, als mitjans de comunicació, que a vegades també, sinó a molta gent de dintre del moviment, no? I és evident que els lideratges tenen un paper important, però que ningú s'enganya. El problema no està amb dues persones, com moltes vegades s'ha volgut fer creure, si hi ha un problema de convivència, si hi ha un problema d'acceptació, de rivalitat malentesa, de manca de fraternitat entre sensibilitats i famílies independentistes, moltes vegades és de, fins i tot de figures o de persones que estan a tercera o a quarta o a cinquena fila, que tenen a vegades més ganes de brega que molts altres. I, per tant, canviant les dues figures màximes exponencials de dos partits polítics, no resol aquest problema. El que cal és una reflexió col·lectiva, un procés de transformació també d'aquestes formacions polítiques i, escolta'm, cada formació política ja decidirà en el seu moment quan pertoqui el canvi o la ratificació de lideratges, i el que és important és que la gent entengui que no té sentit ni tan sols amb formacions que ja no són independentistes mantenir posicions de brega constant. És a dir, hi ha moments d'intensitat, moments de marcar escenaris, però també moments d'acords i de pactes. Sense l'acord i el pacte, res del que aquest país va viure des de les primeres consultes Arenys damunt fins a l'1 d'octubre, per situar dos moments molt concrets, haguessin estat possible.
Vista en perspectiva, clar, vostès dos van estar anys a la presó per tot allò. Creuen que va valer la pena anar fins al límit on van arribar amb el preu personal que van haver de pagar, vist on som ara?
A veure,
segur que hi han pensat això íntimament, i que potser ho han parlat entre vostès. Va valer la pena?
Jo contestaré per mi, no? Clar, jo en el meu cas entenc que jo vaig anar a la presó realment per haver estat presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, més que no per haver estat presidenta del Parlament de Catalunya. Aquesta és la meva opinió personal. Clar, en el meu cas, jo en el Parlament de Catalunya el que vaig fer va ser defensar la llibertat d'expressió i defensar que en un Parlament, si es diu democràtic, s'ha de poder parlar de tot. Per mi, els límits a la llibertat d'expressió només són el respecte, no? El respecte, diguéssim, personal i el respecte als drets humans. Això és el límit a la llibertat d'expressió. En el Parlament de Catalunya es va respectar absolutament els drets humans. Llavors, defensar la llibertat d'expressió i la llibertat i el dret d'iniciativa dels diputats i diputades és el que vaig fer. Llavors, clar, evidentment que val la pena defensar la llibertat d'expressió i defensar la democràcia i defensar que en un Parlament s'ha de poder parlar de tot sempre amb el respecte als drets humans. Per què? Perquè és que, si no, estem posant límits a la democràcia. Estem posant límits a la llibertat d'expressió. Llavors, el que vaig fer realment va ser això. I defensar la llibertat d'expressió sempre, sempre val la pena. És el que s'ha de fer, perquè ens ha costat molt aconseguir tenir un Parlament democràtic i tenir un Parlament on es pugui parlar de tot.
Però per part dels dirigents d'aquell moment, vostè en algun moment d'aquest procés es va sentir enganyada?
Enganyada, a veure, jo em vaig sentir decebuda, diem decebuda, però crec que això també li va passar a molta gent, no? Perquè jo crec que, a veure, que pensàvem, no? O pensàvem que arribaríem a aconseguir el nostre objectiu, ens ho pensàvem.
Perquè els havien dit que així seria.
Bé, perquè tots junts pensàvem que així seria. És que jo crec que tothom va anar allà de bona fe i tothom s'ho creia. És a dir, no és que uns s'ho creguessin, els altres no hi van dir ara. No, jo crec que tothom s'ho creia. El que passa que, clar, nosaltres pensàvem que l'Estat espanyol no s'atreviria a pegar a la gent que anava pacíficament a votar. No ens ho pensàvem de cap manera. Almenys jo no m'ho pensava. Potser vaig pecar o vam pecar d'ingenuïtat. És possible, però no ens ho pensàvem.
Sí, si va valer la pena o no, òbviament la presó no la recomano
a ningú.
Ni desitjo a ningú. Però jo crec que no podem dir si va valer la pena o no. És evident que no vam aconseguir el que buscàvem i això genera frustració i dolor. Però si dic, i en aquest sentit dius, home, fa ràbia, molta ràbia, però si dir que no va valer la pena es pot interpretar com dir no haguéssim hagut d'estar presents ni liderant tot el que Catalunya va viure, en absolut. És a dir, dit d'una manera molt simple, amb les circumstàncies, la conjuntura que hi va haver-hi, jo crec que és una oportunitat que cap país pot desaprofitar, ni cap societat. I, per tant, es tornarien a produir situacions d'il·lusió col·lectiva que la gent que estima l'acció col·lectiva, el país, per descomptat, i la política, segur que et tornaries a implicar.
Comparteix això que ens deia ara la senyora Forcadell, de van pecar d'ingenuïtat, probablement?
Sí, jo crec que hi va haver una part d'ingenuïtat i una part d'errors, que jo crec que hi van ser-hi tant, segur, abans de l'1 d'octubre amb algunes coses, com sobretot... jo crec que hi va haver un període, és a dir, el mes d'octubre és el clau on jo crec que amb les cartes que hi havia sobre la taula probablement es hagués pogut jugar la partida d'una manera diferent a com es va jugar, no? Òbviament, sense saber quins serien els resultats, perquè això...
Clar, perquè ara després també és molt fàcil dir això.
Per això, no, per això
en aquell moment...
Sense saber els resultats, sí. No? Però bé, jo crec que col·lectivament també hi ha aprenentatges. És a dir, sense errors és impossible cultivar l'aprenentatge d'una mateixa persona, no? És a dir, els errors formen part de la trajectòria de creixement personal, però també col·lectiu. I, per tant, és dolorós aquestes circumstàncies? Sí, podem diagnosticar alguns errors, que no tots compartirem els errors que ara podem analitzar. Potser la mateixa Carme i jo creiem que hi ha hagut errors, però ja tenen al cap alguns errors, jo en tinc uns altres. Però, en qualsevol cas, el que és important és que siguem capaços, i potser encara no ha passat prou temps, de madurar quines són les circumstàncies que ens van portar per escenaris erronis i deixar-ho com a llegat perquè en el futur aquest país acumuli alguns aprenentatges i a vegades els millors aprenentatges venen de les circumstàncies més dures i més difícils. Per tant, bé, és el fil de la història, no el podem negar.
Al llarg dels últims anys, l'Assemblea, l'ANC, ha anat perdent afiliats. No sé si ara mateix comparteixen la manera que ha tingut d'exercir el lideratge que l'està tenint Lluís Llach, que és l'actual president de l'Assemblea. Vostès que han passat pel mateix càrrec.
A veure, jo com a persona, igual que la Carme, que hem estat al capdavant en moments d'una gran intensitat, jo des del maig del 2015 fins al novembre del 2017, ja estant a la presó, l'única opinió que em mereix és respecte i confiança absoluta. És a dir, gestionar l'Assemblea, no en aquell moment, també ara, és d'una enorme complexitat. I les complexitats poden ser, i els motius poden ser diferents, aquesta complexitat. Però, evidentment, nosaltres, i aquí sí que incloca la Carme, teníem un factor afegit d'il·lusió col·lectiva.
Que ara no hi és.
I això ens donava unes energies i unes dificultats, però energies molt potents, i ara aquesta il·lusió no hi és, i, per tant, més aviat a mi em mereix respecte i agraïment perquè l'Assemblea continua sent, o hauria de ser una peça, mentre existeixi, important. I, per tant, que algú, i a més algú de la trajectòria d'en Lluís, on a la vida ja ho havia fet quasi tot, hagi decidit arrabangar-se, implicar-se i baixar al fang, mai més ben dit, doncs sempre és d'agrair.
És veritat que hi ha hagut algun moment en què ha grinyolat, sobretot quan va deixar la porta oberta, per exemple, a que pogués participar Aliança Catalana en les mobilitzacions independentistes. Abans la Carme parlava, de fet el Jordi també, del desencant, del desencant que va provocar, fins i tot de l'emprenyament que va provocar com va anar tot després de l'1 d'octubre. I ara, una mica qui està intentant capitalitzar tot això també és Aliança Catalana. Això és un problema que com s'afronta?
A veure, jo abans de res volia aprofitar també per agrair-li en el Lluís Llach que s'hagi posat al capdavant. Perquè, evidentment, com deia el Jordi, és una persona que ja... que no li calia, i ho va fer per amor al país. I, per tant, jo crec que això és d'agrair. I, a més, amb dificultats que ara té. I jo crec que també un dels problemes que ha tingut l'Assemblea és el moment que es va plantejar convertir-se en un partit polític. Jo crec que això també va fer que molta gent es sentés decebuda i es donés de baixa. Perquè, precisament, un dels objectius de l'Assemblea era pressionar els partits polítics, pressionar el govern. És a dir, havia nascut per pressionar el govern i per no ser un partit polític, precisament per ser un lloc d'espai, de trobada, entre persones que de diferents partits polítics poguessin compartir, diguéssim, la idea de la independència. Malgrat, és a dir, deixant de banda altres qüestions, gent de dreta, gent d'esquerra, gent de centre. Llavors, clar, el fet de que l'Assemblea es convertís en un altre partit polític, era un altre partit polític, més deixava de ser la seva funció. No? Jo crec que això també va fer que molta gent se sentís decebuda i va fraccionar també una part de l'Assemblea, perquè una part ho volia, l'altra no ho volia, i jo crec que això també va fer desanimar molt a moltíssima gent que realment en aquell moment va dir jo em dono de baixa, perquè jo precisament estic a l'Assemblea perquè no és un partit polític. No?
Clar, tornant a la pregunta que li feia sobre l'Aliança Catalana, una mica la sensació, i ja m'entendran, i salvant totes les distàncies, però la sensació és que ara és Aliança Catalana qui capitalitza aquell vot de l'independentista emprenyat que en el seu moment va poder arreplegar la CUP. No sé si, salvant totes les distàncies, però no sé si comparteixen aquesta sensació i el risc que això comporta amb un partit de les característiques d'Aliança Catalana.
Aviam, Aliança Catalana l'hem d'entendre en un context global, és a dir, no és un fenomen exclusiu de Catalunya, ni filla del procés, ni molt menys de la frustració del procés. Aliança Catalana l'hem d'entendre com hem d'entendre l'existència d'altres formacions populistes i de dretes davant la complexitat de situacions en part derivades a processos migratoris, però no només aquí, no? En aquest factor. Per tant, primer, és un fenomen que es dona a tota Europa. Mm. Ho veiem a Espanya, ho veiem a França, ho veiem a Itàlia, ho veiem a Alemanya, ho veiem a països nòrdics, on mai ens pensàvem que això succeiria, també ha succeït. Per tant, Catalunya està en aquest context i ho tenim. En segon lloc, crec que ho veurem, però precisament pel que acabo de dir, és probable que Aliança Catalana acabi també tenint suports de votants que no són independentistes i que prioritzaran altres elements programàtics d'aquesta formació política al tema de la independència. I jo crec que aquí el que cal és ser-ne tots molt conscients de com abordar un tema on fins a data d'avui jo no conec, i mira que m'he dedicat a estudiar aspectes politològics a tota Europa i al món, fórmules fàcils per fer, diguéssim, donar alternatives clarament liberal-democràtiques a la ciutadania davant la desorientació col·lectiva que en molts moments es viu. Mm. És un fenomen que el tenim, jo crec que ha vingut per quedar-se uns quants anys, i a partir d'aquí el que cal és ser-ne molt, molt conscient de que no hi ha fórmules simples ni màgiques i que caldrà conviure, i que el que és molt important és que una sèrie de valors, drets humans, cohesió social, el respecte a la diversitat estiguin molt presents, i a la vegada reconèixer que hi ha situacions enormement contradictòries que cal buscar solucions que no són fàcils i que posen en qüestió alguns elements que fins ara hem tingut molt consolidats dintre del que anomenem això de l'estat del benestar.
A veure, jo crec que nosaltres pensàvem que no teníem aquesta extrema dreta. Jo crec que el problema també ve d'aquí. És a dir, perquè a més és un problema, com deia el Jordi, global, que s'havia donat i que es donava a tota Europa, és a dir, pensem a Itàlia, als països nòrdics, que existia Vox, i pensàvem que aquí això no ens arribaria. I ens ha arribat, perquè evidentment no estem aïllats, formem part d'un món global. I això també és conseqüència, clar, que potser a l'esquerra no hem sabut abordar problemes que preocupen a la gent. problemes que preocupen a la gent, com problemes de la seguretat, l'habitatge, la immigració. Tots són problemes que preocupen a la gent i no hem sabut abordar amb un debat clar, amb unes idees clares i amb unes propostes clares. Clar. Llavors arriba una persona que sap que de moment no governarà, potser sí a llarg termini, però ara no governarà, i llavors és molt fàcil fer propostes fàcils, que, o de blanc o negre, que són molt fàcils d'assimilar, molt fàcils d'entendre, i que tu les pots fer perquè tu saps que a curt termini no governaràs. No? I llavors això sempre passa. Si no sabem abordar com a país problemes importants, doncs sempre hi ha aquest espai que ocupa i desenvolupa aquestes idees perquè nosaltres no li hem sabut donar una sortida.
Voldria aprofitar que tinc aquí en Jordi Sánchez per preguntar-li per una notícia que hem conegut aquesta setmana, que és que un dels qui va ser pespassant dins de Junts, en Jaume Giró, ha abandonat el partit, diu perquè ja no se sent representat. L'entén?
Sí, jo ho entenc tot. amb el recorregut que portem ho entenc tot. Com comprendràs, jo prefereixo, agraeixo la pregunta, però no vull...
Però amablement evitaré contestar-la.
Evitaré contestar, perquè jo vaig abandonar la meva responsabilitat i he seguit el mateix criteri que amb l'Assemblea, és a dir, vaig ser president de l'Assemblea, vaig ser secretari general d'una formació política, i quan vaig decidir fer, diguéssim, deixar les responsabilitats, ho vaig fer voluntàriament i conscient del que per mi això representa, que és no opinar de la vida interna ni de l'Assemblea, com em deies abans, ni en aquest cas de Junts. No? La meva estima per en Jaume Giró és absoluta i hi ha una bona relació d'amistat. Puc dir que em sap greu i estic convençut que en Jaume Giró, que va ser un bon conseller d'Economia, que amb el poc temps que va estar al govern jo crec que va fer una bona feina d'entesa també amb la majoria de grups que estaven a l'oposició, el que és segur és que no s'ha retirat de la voluntat de servei del país i que jo el que li desitjo és que ho faci amb encerts, tot el que pugui fer professionalment en el futur si és que fa alguna cosa, i en qualsevol cas agrair la feina que ha fet i la confiança que en aquest cas a mi em va donar quan li vaig proposar formar part d'aquell govern que el 2021 vàrem ajudar a tirar endavant.
Creuen que veuran una Catalunya independent?
És una pregunta difícil. Òbviament, molts ho desitgem i és perfectament legítim, i treballarem des de molts àmbits perquè Catalunya pugui exercir el dret a decidir i que, per tant, sigui la població del país. Jo crec que ara tenim nous reptes. La població de Catalunya també ha canviat. Ja no són 6 milions, són 8 milions. Vol dir que en aquests 10 anys que portem des de l'1 d'octubre fins ara, la població ha crescut de manera significativa, no amb 2 milions, però sí amb quasi un milió de persones. I que, per tant, aquí els que som convençuts que la democràcia és la font i el mecanisme, el que hem de fer és treballar perquè el país sigui estimat per la gent que en forma part, i que una nació, per mi, sempre ha estat el resultat del que va dir aquell famós jurista francès, en Renan, un plebiscit permanent. És a dir, el dia que els ciutadans de Catalunya renunciïn a la nació, aquell dia la nació deixarà d'existir. Per tant, el que hem de preocupar-nos és perquè la llengua, la voluntat de ser, la determinació d'esdevenir un país normal sigui actiu, i això vol dir implicar al màxim a la gent, als ciutadans, en l'estima en el país i en la solució dels reptes que com a país i com a societat tenim.
Jo sóc optimista i penso viure molts anys. I per tant, sí, que ho crec. I et diré perquè, mira, malgrat la diversitat política d'aquest país, malgrat les diferents opinions, hi ha una dada que es repeteix en aquesta darrera enquesta, i és que entre el 70 i el 80% dels ciutadans d'aquest país pensen que l'única manera d'acabar el conflicte polític entre Catalunya i Espanya és decidint en un referèndum. Què vol dir això? Vol dir que moltíssima gent que no dona suport a opcions independentistes està d'acord en un referèndum.
Però serà pactat o no serà? I no sembla ara mateix que Pedro Sánchez però, vagi per aquí.
Mira, el 2010 vam sortir al carrer per defensar un estatut i 7 anys després votàvem per la independència. Això és un canvi històric en 7 anys que no ens imaginàvem. Si el 2010 ens haguessin dit que 7 anys després hi hauria un referèndum per la independència, ningú
no va ser vinculant.
Però va ser un canvi històric. Vam passar de la Catalunya autonomista a la Catalunya republicana en 7 anys. Això és brutal en política. Per tant, una altra oportunitat es tindrà.
I en política, al final, el que és la voluntat de la majoria de la gent, tard o d'hora, si es manté aquesta voluntat i esdevé majoritària, ho serà. Aquí el repte és mantenir la majoria i, per tant, treballar perquè la ciutadania estigui implicada.
Carme Forcadell, Jordi Sánchez, expresidents de l'Assemblea, membres de Junts, d'Esquerra, expresidenta del Parlament. La Carme, moltíssimes gràcies per ser avui aquesta vigília de la Diada amb nosaltres a l'Aquí Catalunya.
Gràcies a tu gràcies. I molta sort en el programa.
Gràcies per convidar-me i això, que estiguis molts anys aquí.
Doncs a veure, ho intentarem. Vinga, gràcies. Adéu.
Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández. Necessites un cop de mà per cuidar els teus pares? Cuideo, l'empresa líder d'atenció a domicili per gent gran. La teva tranquil·litat en mans de Cuideo. La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Aquí va néixer el futbol en català. Aquí vam innovar amb l'humor del Força Barça.
És que jo quan he vist el 10, que em recordo en Maradona.
I ara fem un pas més endavant.
Amb el Que t'hi jugues hem sacsejat la ràdio esportiva als migdies. Ara volem sacsejar les transmissions del Barça.
Que t'hi jugues.